Aquest programa t'arriba gràcies a capsidé.cat, l'empresa que vol construir un món més confiable a través del disseny, l'automatització i l'administració d'arquitectures de sistemes crítics. Iniciem el 2019 amb la presentació avançada d'Apple dels resultats del Q1 del primer trimestre, que clarament són força negatius.
Bon any!
Bon any nou.
Que han hagut d'interrompre per unes hores la venda d'accions a la borsa de Nova York. Un tema que ja havíem avançat, per cert, aquí a Mossega la Poma fa diverses setmanes. Apple ja és un banc. Ai, Apple, Google ja és un banc.
I és un camp.
I és un banc. S'us vais a cagar. Si us vais a cagar a les bragues...
Sí, sí, ara ja comença realment i es va sentint... Tan, 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 tan.
Doncs això, fixeu-vos quina...
Tinc xocolata...
Tinc xocolata que ens ha portat en Josep Maria Gallart de TVERT. I la Marta. Avui tenim oients que ens han vingut a veure des de San Francisco. Cágate, Lorito.
Collons.
Aquest és de Hazelnut, que no sé.
Ai, Hazelnut.
És avellana? És avellana. Hazelnut és avellana.
Vols Hazelnut?
Sí, gràcies per tocar-ho tots.
Gràcies. Així, mira, com un té virus estomacal i l'altre té virus d'una altra forma, t'ho passem tot. Doncs tot això i més, aquest episodi 380, temporada 12 de Mossega la Poma. Comencem.
Mossega la Poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Hi ha hagut un petit problema tècnic.
No, què ha passat aquí?
No, és I know, falca... per cert, tenim falca nova aquí.
Clar, però jo no la tinc. La no,
sí, sí que està aquí.
Ah, no. Està al Dropbox.
Està al Dropbox.
Vale, vale.
Tingueu en compte, que, perdona, que no t'havia
avisat. Ho haurem de fer en directe, tot això. M'encanta.
En directe, m'acabo la... Bé, doncs això, resultats avançats de primer trimestre negatiu, segons comenta Tim Cook, avançadament, ja s'ha posat la vena abans de la ferida, en relació a les ventes de l'iPhone, que han estat significativament més baixes i ho justifiquen en part per la debilitat de la economia xinesa.
No, no només això, eh?
No.
A veure, hi ha un problema, i és que des del darrer any el Trump s'ha posat una mica gallito amb els xinos i han fet allò d'agafar els senyors de Huawei, els van agafar aquells directius perquè havien incomplert, havien venut coses a Iran, i d'alguna manera el problema que tenen... El que passa a Xina és que són una miqueta d'amor patrio, eh? Allò que es posen banderes en els balcons i criden a por ellos i coses d'aquestes. I llavors es veu que estan amb una miqueta amb el rotllo... Normalment sempre els xinos estan amb el rotllo a por ellos amb els japonesos. Però s'han posat una miqueta a por ellos amb els americans. De fet, per exemple, em sembla que va ser també Huawei, que es veu que algun dels equips de màrqueting va felicitar l'any nou xinès des d'un iPhone.
Ah,
i clar,
sí,
sortia en el tuit que estava enviat des de Twitter per iPhone i es veu que aquell senyor, el senyor aquell, el van fotre fora.
De fet, això ha passat tants cops ja, que posa Twitter for iPhone i a més d'un l'han fotut fora.
Exacte, sí. És a dir, no pots agafar fer segons quines coses. Llavors, comença a haver-hi un desprestigi en alguns sectors de la població xinesa. Llavors, ja portar un iPhone és dir com portar un telèfon de l'enemic, i entre això i que està durant-se una miqueta el creixement econòmic desmesurat a Xina, doncs d'alguna manera les ventes dels iPhones no han pujat tant com s'esperaven. No és que no hagin pujat a Xina.
Tant com s'esperaven.
Hi ha més motius. Apple també ha reconegut que les vendes dels nous models XR i XS també han estat per sota de les previsions, no només a la Xina, sinó a altres països, on molts usuaris de la Poma han renunciat a actualitzar els seus...
Però, a veure, és que una cosa, a veure, tu què esperes fer? Tu agafes i tens un model d'actualització cada dos anys. Per què? Perquè les bateries, a partir de dos anys, comencen a fer el tonto. Deixes anar un programa fantàstic on tens telèfons perfectament funcionals, com són el 6S o el 7, i els agafes i dius que per $29 canviaràs la bateria. Es veu que van canviar bateries a punta pala, que moltes més de les que esperaven. La gent que s'ha canviat la bateria no es canvia el mòbil. Ta-ta!
Clar, hi ha hagut cues aquest any passat per fer...
cuíssimes.
El que han fet és convertir... És convertir l'iPhone en l'iPad. L'iPad té una cosa, i és que és un trasto fantàstic i molt bo, i hi ha molt pocs motius per actualitzar. Mm. Jo tinc l'iPad Pro de 12 polzades aquest, que l'estic fent servir cada dia, i no tinc cap motiu per... No necessito més patacada, és una màquina fantàstica, no vull actualitzar. Mm-hmm. Amb la qual dius, si tens un iPhone que et funciona i et va prou bé, hi ha pocs motius per actualitzar. De fet, jo crec que l'únic motiu per actualitzar en els darrers és si necessites una càmera molt millor.
Bueno, i entre cometes, perquè jo tinc un iPhone 10 i tinc una càmera de...
Puta per... Bueno, però és que...
És que l'iPhone 10 és dels últims.
No, per actualitzar-se del 10 al 10S no...
No. Sí, ja, o tens molts calés o...
No vull posar explícit en aquest primer programa del 2019.
S'ha de posar sempre, d'entrada. Mira, l'altre dia vam fer aquell programa del Cavalga el Cometa, que el vam gravar amb tu. Sí. I ens vam estar tallant perquè vam dir és que aquí no hem posat l'explícit. Ara ja ho faré, el posaria en el feed del Cavalga el Cometa
explícit by default.
By default, perquè escolta,
o sigui, aquest és un nom boníssim per un podcast, explícit by default.
Explícit by default.
Per parlar de sexe, però sexe guarro.
En plan marrano, dic guarreria, és a dir,
hòstia, que bo,
caca, pulo, pedo, pix, no?
I otra vez culo, eh?
I culo. Bueno, i más teta.
Bueno, doncs, a veure, alguns analistes atribueixen a un altre tema la baixada de vendes de la Xina. Primer, que no és un tema només de cos, eh? Diuen que allà als iPhones, a la Xina, l'Apple no és com aquí, que té una marca una mica d'exclusivitat, sinó que allà és un operador més, és un fabricant més, ¿vale? I no es valora com aquí el fet de l'ecosistema. Nosaltres, els usuaris d'Apple, valorem molt l'ecosistema. Allà no es valora tant, i de fet hi ha un índex d'abandonament de gent que arriba a iOS i que el deixa per canviar-se, que és superior al 50%, cosa que no passa a cap altre país del món.
Culló.
Sí, és superior al 50%. Mm. Aleshores, diuen que hi ha diverses coses. Una, el mercat xinès, el comprador xinès es mou en moltes vegades per el que ells diuen l'efecte visual. I els iPhones, des de l'iPhone 6S, no ha canviat visualment gairebé res.
No. Ah, l'XI, no?
L'XI, però de l'X a l'XS a l'XR no ha canviat tampoc tant visualment. I per tant, el no haver-hi canvi visual,
poc.
No d'això. L'altra cosa per la qual també es mou el comprador xinès és per fer ostentació de flagship. Vale? I hòstia, no tenim un iPhone flagship perquè l'XR va sortir de seguida que va sortir l'XS...
Però l'XS Max és flagship, més no n'hi ha de flagship, cony, que val 1.600 euros.
Ho és en cos, però no visualment. Tu veus allà un flagship que t'hi cagues, no?
Què necessites? En plan posar-ho daurat, en plan Dimitri?
Correcte.
Una altra
vegada.
De fet,
si tu te'n vas...
En circonites. A l'iPhone XS Toes Edition. Amb un ocito per darrere.
Ui, llavors me'n vendríem menys, a Espanya.
Tu has dit una cosa, Marc, que jo estic d'acord amb tu, que hem de, tot i així, els analistes... O sigui, els analistes de la facció anti-Casa de la Poma, tipus, no sé...
Tipo Redurdín.
Per dir algú, per dir algú.
O el Dani, també.
O Raúl Arribas. O
d'aquests. Final de ciclo.
És el final de ciclo.
Final de ciclo.
Ja no hi ha l'Steve Jobs.
Ja s'ha acabat tot.
El Tim Cook. El Johnny Ive està gras.
Està grassíssim. Però això ho va dir ell, no ho va dir el Arribas.
Això ho vaig dir jo.
Si es va aprimar el màgic Andreu, també es pot aprimar el Johnny Ive, eh?
Encara amb més motiu. Bé, doncs, atenció, perquè si ens mirem bé... A dos anys, Apple ha augmentat el 7% dels ingressos, si comparem aquest darrer trimestre, dels dos anys anteriors, ha augmentat un 7%. Vull dir que...
Però ha augmentat a costa de no vendre més. O sigui,
pujar preu.
Sí, tot i que jo crec que tothom en aquesta
casa... Jo crec que en preus en aquesta, estan a sostres.
Sí, sí, en aquesta taula, ho hem dit, ho hem repetit diverses vegades, a temes de preus estan a sostre. Però estan a un sostre no només Apple, sinó també Samsung i la resta.
Sí, sí,
han tocat fons.
No, però vosaltres creieu que pujaran més el preu o no?
A veure, un momentet. Permeteu-me un momentet. Ja ho vaig dir, crec que fa un any o dos. Hem arribat al peak smartphone, l'Antonio Turiel parla del peak oil,
però peak smartphone.
El peak smartphone
hasta
ja
la
s'ha arribat.
Smartphone,
eh? No, però des del 2011, amb l'efecte WhatsApp, la iaia té smartphones, i la besàvia també té smartphones. Tothom té smartphones. Però d'alguna manera... les funcionalitats, les noves funcionalitats no ens estan arribant a través dels smartphones, ens arriben a través dels smartwatches, a través dels auriculars, vindran les ulleres,
els HomePods,
aquest tipus d'històries. A veure, l'única cosa que hi haurà és, penseu, d'entrada, la gran novetat que porten els darrers iPhones és l'ARKit, Però és que l'ARKit el que estan fent és preparant les aplicacions i preparant la cultura per poder llançar les ulleres i que hi hagin aplicacions, perquè si ara llencen les ulleres i no hi ha aplicacions i no hi ha hàbit d'utilitzar-ho...
Com va costar molt a l'Apple Watch. L'Apple Watch ara no està sortirà. Funcionant, però ha tingut un ramp-up de sortida molt lent, eh?
I jo entenc que el que venen són les ulleres en el món professional.
No.
I les venen, aplicacions professionals.
Sobretot venen serveis. Venen serveis.
Ara venen...
Jo vull fer-vos... El que passa que fins que no es consolidin els serveis, Apple ha de fer molts canvis. I veurem, aquest 2019, què va l'aposta?
Bueno, aquest any han de treure el seu Netflix.
Sí, veurem supercanvis a nivell de serveis. Però hi ha dues coses. Una, Apple ha d'obtenir més ingressos dels serveis i no dels serveis que només vinguin de la seva base instal·lada habitual. Perquè si no, no pot sobreviure. Necessita sobreviure. No pot continuar tenint aquests ingressos grans. Ha de sortir del seu ecosistema. I ja hem començat a veure diverses coses.
Mira, em permeteu fer ecosistema ficció?
Sí.
Hi ha una persona amb la que ningú està tenint en compte, que és la senyora viuda de Jobs. La senyora viuda de Jobs és una persona clau en tot el que ve. Per què? Perquè fa temps que s'està parlant de qui té que muntar un servei de streaming. Disney. Qui té que muntar un servei de streaming? Apple. Qui té un percentatge acollonant de les accions de Disney? La senyora viuda de Jobs. Qui té un percentatge acollonant de les accions d'Apple?
La senyora viuda de Jobs.
O sigui que compte, perquè si es junten aquests dos, de cop i volta, primera, Apple pot agafar i treure el seu contingut i fer-lo multiplataforma. Però si tu estàs agafant i fent inversions en sèries, no vols dir, ara jo foto totes aquestes sèries però només la podran veure en iOS. Jo vull que me'l venguin a iOS, però també vull que la gent d'Android i la gent del Fire Stick i de qualsevol altra plataforma
passant,
puguin veure.
Així ja està passant. De fet, el Miquel Àngel té una notícia que, diguéssim, va amb la mateixa línia, que és que s'ha presentat en aquesta setmana al CES. Què ha passat?
Que ja s'han vist teles de LG i d'una altra marca que no me'n recordo.
Samsung.
Amb l'iTunes Store instal·lada ja, com a Smart TV. L'app de l'iTunes Store.
I amb l'AirPlay i l'AirVideo.
I a l'AirPlay 2.
O sigui, bàsicament teles que són Apple TV.
El meu LG sí. Es parlarà amb el HomePod i li podré dir al Siri, enciende mi feo LG, que no és l'única cosa que no tengo d'Apple.
I HomeKit també, sí.
I el HomeKit, sí.
Ah, doncs aquí són els Apple TVs, o sigui, teles que són Apple TVs.
Per tant, Apple Music, el nou vídeo per streaming, tota una sèrie de serveis que Apple ha posat i continuarà posant en marxa seran multiplataforma, sortiran de l'ecosistema Apple de forma definitiva i descarada, i això ho veurem ja ara. Sí. En aquest proper...
Es veuran al CES. Que això no és que s'hagi vist. El CES encara no hi era.
No ha començat.
No, això s'ha vist perquè Apple ha penjat una pàgina de desenvolupadors amb com programar totes aquestes aplicacions per tele. Bueno, s'ha sabut d'aquí. No és un rumor.
Penseu que hi ha un sentit a tot això. O sigui, el que ve és la domòtica. El que ve és la domòtica. Ens tornem tontos i posem neveres intel·ligents i rentadores intel·ligents i consoladors intel·ligents.
La rentadora intel·ligent ha d'anar a buscar la roba bruta, posar-la dins de la rebedora, separar-la per colors, la roba blanca...
Aquesta és la part realment xunga.
Xunga, eh?
Vale, perquè què fas amb les
que
ratlles?
Que no posi...
les ratlles, és el problema. Què fas amb les ratlles?
No, i les bragues i els calçotets, han d'anar separats, també.
Per què?
Perquè unes són blanques i altres són negres.
Són de color carn, moltes bragues.
També, sí.
Bueno, doncs, hi ha de tots colors.
Bueno, la clau és posar aigua freda, no? I així no...
Però amb aigua freda no fas net.
No, la incrustació... Vale.
Vale, no.
Vale. Les bragues, clar, no es netegen.
Vale, l'altra cosa important.
Ets molt marrano.
És molt marrano. Tu amb les bragues tens un problema, Miquel Àngel.
Molt marrano.
Però jo les bragues del coll.
Ja, bueno.
Sí, les bragues del coll, sí, els buffs, ja. La marca buff. No? Aquelles amb calaveres i
els
coses.
Buffs, sí. I la...
Hòstia, una braga amb calavera.
Hòstia. Senyor Miquel Àngel Cabrera, aquest any targeta groga.
Bueno, això pel que fa als usuaris que no són estàndards de l'ecosistema d'Apple. Però què passa amb els que som estàndards? Què passa amb nosaltres?
Ens hem de cuidar.
Cuidar no. Ens han de fer besitos a les orelles. Contínuament.
Complements.
I per això hi ha una cosa que s'ha inventat, o que jo l'he anomenat així, però que el nom no és meu, ho he llegit a través del Pere Montpeó, que d'un altre tio, que ho citava d'un tio que ha escrit un article, que es diu iPhone as a service.
iPhone as a service.
IPAS.
Que maco.
És maco el nom.
I què és això?
Apple no pot permetre perdre usuaris fidels. Com jo.
Com nosaltres.
Vale? Aleshores, veurem com posaran en marxa serveis de fidelització. plans renoves més agressius, una mena d'Amazon Prime, però pels usuaris d'Amazon.
Sí, però un Amazon
Alfombra
Prime d'Apple...
vermella quan vagis a l'App Store...
Bueno, això amb l'Apple Care ja ho tens, teòricament.
Ja ho hem vist també aquest any amb lo de les bateries, que és un exemple una mica similar. Jo el que us dic és que Apple farà un programa que ja existeix una cosa similar als Estats Units, però que va de la mà de tercers, va de la mà d'operadores, i en aquest cas jo crec que ho farà la mateixa Apple, on tu et fidelitzes amb Apple i ella et proposarà uns descomptes importants perquè et puguis renovar l'iPhone cada temporada.
Aquí de moment tenim l'Apple Gift Back, que portes un iPhone 6 i et donen 0 euros per renovar.
Gift Back.
Sí, sí, o sigui, últimament estat molt criticada.
A mi em van donar 180 per l'iPhone 6S.
Però quan fa?
L'estiu passat.
Ara hi havia un anunci últimament, ara està fent molta publicitat a Twitter Apple, doncs que per vendre l'iPhone 10R et posa, no? Porta el teu iPhone 6 i et donem fins a tants diners. Però poses un iPhone 6 i et donen 0. Ha d'estar impecable, que dius, me'l venc abans pel Wallapop.
Yeah.
És irrisori el descompte que fan.
I els has de portar amb la caixa i tota la merda?
No,
a l'iPhone.
I si no, el pots portar també per
vas
a reciclar,
al metro,
per
fas reciclar. De carterista, el mangues.
Exacte.
I te'n vas a l'App Store, a l'Apple.
Sí, sí.
Bueno, que xungo,
aquest dilema que hem estat aquí.
Mira,
ara parlant, digues.
Pensa una cosa, el problema també gros que té Apple no és que no es vengui a Xina, el problema no és la Xina, és la Índia, que és el país que està previst que en la propera dècada es converteixi en el país més poblat del món, perquè jo... Xina, la població està baixant i està davallant la població xina, o sigui, es moren més xinos que no en neixen, i el problema que hi ha és que a la Índia és que ni reconeixen la marca. O sigui, no hi ha reconeixement, allò, el brand awareness, i dius, els hi presentes en els hindús, no saben el que és. I això els hi representa un problema, primer, perquè és un mercat enorme en un país que cada vegada està creixent més la seva economia i va sortint de la pobresa i començarà a aparèixer una classe mitja que podria ser el seu client. No coneixen la marca, però és que a més tenen un problema, i és que les empreses tecnològiques de Silicon Valley treuen quantitat de talent que els hi ve de la Índia, i ja no, o sigui,
el
no
CEO de Google és
exacte, però el CEO de Google, el de Microsoft,
i
penya xunga d'Amazon, quantitat de gent venen de la Índia perquè tenen el sistema educatiu anglès, i tenen una població bestial, i a la que hi ha gent més o menys amb talent, pugen i tots cap allà. Bueno, és el cutrapali del Big Bang Theory, gent molt llesta que va cap allà, però clar, no estan atrets per anar cap a Apple perquè no és una marca de referència per ells, no la coneixen.
Doncs si els hindús no van cap a Apple anirà cap als hindús, perquè aquest any han dit que segurament fabricaran l'iPhone a la Índia, arrel de totes, del Trump i totes aquestes històries que diuen.
No només per això, per poder vendre telèfons a la Índia, la fabricació del producte ha de ser per llei ha de ser un mínim un 30% a dintre de la Índia. Llavors, per poder entrar en el mercat hindú, o sigui, a part de que d'alguna manera estàs traient part de les coses de Xina i estàs balancejant una miqueta, diguéssim, les teves opcions i el teu risc de fabricació i de temes d'impostos i tot això, molt bé, te'n vas a la Índia, fabriques allò, segurament importaràs els telèfons des de la Índia i així et saltaràs els problemes d'allò, però per poder vendre telèfons a la Índia i posar els teus Apple Store i tot aquest tipus de coses, has de tindre una fabricació, com he dit, d'un 30% a dintre de la pròpia Índia, que és una de les lleis de la Índia.
No, avui tenim la sort de ser a l'estudi 6 persones, no, 5 persones. Tots teniu iPhones?
Sí.
Tots. Però vaig a fer una petita enquesta, més que res perquè em ve de gust contradir en el Daniel.
Així que tenim una mostra guai.
Sí, ara que podem fer enquestes a Telegram, ho heu vist que vam fer una enquesta així de prova?
Sí, està bé.
Sí, sí. Doncs
en comptes d'adjuntar alguna cosa, adjuntes una enquesta?
Sí, sí.
Està bé.
Vam tenir moltes respostes. Primer, dues coses a constatar. A l'enquesta preguntàvem quina gent enguany es mantindria a iOS, es mantindria a Android. Vale.
Ara ja tens una per fer. El que podem preguntar és, voleu que el Mossega la Poma i el feed sigui explícit
forever,
o no?
Sí?
Forever tots els programes o no?
Sí, sí. Abans d'això hauríem de posar fotos sí o fotos no.
Fotos no. Sí,
a fotos sí o fotos.
Bueno, aquest ja la vam fer. Doncs, per contradir una mica el Daniel Julià, aquesta enquesta, us explico. Vam preguntar, era una prova, però em va sobtar diverses coses. Primer, primera, que la majoria de gent...
Què ha dit en Daniel?
Ara vaig. Dic, la majoria de gent de l'enquesta preguntàvem qui es mantindria en iOS, qui es mantindria en Android, qui canviaria, vale? I el que no tenia mòbil. El que no tenia mòbil ningú va contestar. Però
home, des del Telegram, com vols que ho contestin?
Des del desktop, tio. Des del desktop.
Ah, des del desktop.
No, però em sembla que tu no pots tenir compte de Telegram sense número de telèfon.
No.
Bueno, en qualsevol cas, que, però pots tenir telèfon que no sigui un smartphone.
Un Fiat Urefone.
Sí, sí. Doncs,
què és un Fiat Urefone?
Feature phone.
Què és?
Feature phone. Seria un Nokia 3310.
Ah, sí.
D'aquests de hipster.
Indestructible.
Sí.
Els de hipsters. Sí.
Vale. Telèfon hipster.
Doncs... la història és que la majoria de gent es quedarà com està, vale? Els d'Android continuen Android i els de iOS continuen iOS. L'altra cosa és que pel número de respostes que van ser per sobre de la seixantena, entre les respostes que anaven cap a Android i cap a Apple, es constata un efecte que ja portem temporades constatant-ho, però que cada vegada s'afiança més.
Perdem terreny.
Que els nostres oients són gairebé 50-50 Android iOS. Per això crec que hem de fer cas en el redordint i posar la secció de truquis al final. Vale? Bueno, i
bueno, si són la meitat...
Li estàs donant la raó al redordint?
Bueno, m'estimo més donar la raó al redordint. És que nosaltres hem de fer una de cal i una de sol. Ara li donarem la raó al redordint i ens fotrem amb el Daniel Julià,
vale,
que era l'enquesta que us volia fer.
Vale?
L'enquesta, el Daniel Julià ha tingut la gosadia d'afirmar que els que tenim iPhone és perquè ens mola, o sigui, és com un...
Perquè volem aparentar.
Volem aparentar.
Sí.
Vale? O volem començar per compensar alguna cosa.
Per això jo tinc un iPhone 6, per aparentar.
Això no és cert. Dono fe que no és cert. Doncs, això, per això et compres una moto gran. El que us volia dir, que és per aparentar.
Però para...
O sigui, des que em vaig comprar el meu primer iPhone 1, que no es venia aquí, que només es venia a Nova York...
Nosaltres hem sigut ultra...
L'iPhone 1 es diu iPhone 2G.
2G, sí.
L'iPhone 2G, però que era l'iPhone.
De fet, era l'iPhone.
L'iPhone que te'l tenies que agafar, te'l tenies que fer portar d'Estats Units i te'l tenies que piratejar amb el Cydia i amb la pinya i amb el no sé què més.
Sí, doncs, de veritat, fins i tot m'he fet una autoanàlisi. I no... ha estat mai, per mi, la raó de l'aparentar,
no.
Un motiu pel qual ja m'he comprat un iPhone. Mai.
El que passa és que nosaltres som una població que no entra dins d'això perquè som geeks. Però el que diu el Daniel Julesi és veritat, que hi ha gent que es compra l'iPhone per la
one
poma.
One moment. Tu te l'has comprat per aparentar algun cop?
No, però ja et dic que nosaltres no som la població...
Vale. Tu, Marc?
Jo el tinc amb una funda realment ronyosa.
Que no. Exacte, tu no quiero aparentar
res. El tinc amb una funda ronyosa.
Sí, però la funda aquesta té un forat perquè es vagi a la poma.
Sí,
eh?
Té el forat perquè es vagi a la poma. Això sí. Bueno. La poma s'ha de poder veure.
Ramon?
No.
No, tampoc. Marta?
Mai.
Mercadillo. Vale. Veus?
Però que, a més, Estats Units amb un iPhone no aparenta res, perquè tothom té iPhone, pràcticament. Sí, sí.
Vale, doncs, Daniel Julià, has perdut la batalla.
És com tenir un Mustang als Estats Units. Tinc un amic que em deia, hòstia, jo vull comprar un Mustang. Vam anar a Califòrnia, que va ser el meu company de...
Tothom tenia
un
Mustang.
Va dir, ja no vull un Mustang, està ple.
És com un Ford Fiesta.
Sí, sí, no val la pena tenir un Mustang.
Bueno,
en allà com triomfes? És amb un 600, amb
clar.
Un...
amb un patinet.
El meu pare tenia un...
i un golf. Allà estava de moda en els golfs.
El meu pare tenia un amic que se'n va anar a Nova York en els anys 80 i se'n va portar l'R4. Va fotre en el barco i se'n va anar allò.
Hòstia.
I,
ja com volava, no?
I un senyor li va dir, escolta, durant un mes te'l canvio per el Cadillac.
Oh,
I el tio, anava amb un Cadillac de l'hòstia, perquè el senyor del Cadillac al·lucinant amb el 4 llaunes. Clar, imagina't, per allà, per Nova Jersey, amb el 4 llaunes, tothom flipant del 4 llaunes. És que...
Bueno,
és que allà foten servir unes barques de cotxes.
Com avui el tema ens ha donat molt de sí, si voleu tanquem aquest capítol, ens queda la part bancària de Google, que jo crec que és una... ho podem parlar en la segona part del programa.
Una reflexió.
Si hi ha alguna cosa més d'Apple, sí, llanceu-ho i tanquem
els capítols. Una reflexió, a veure. Apple ha dit que no mostrarà més les unitats de...
No, de vendes.
Llavors, vale. Si Apple tingués, vale, tenint això de banda, si Apple tingués intenció de baixar els preus, hauria dit això? Perquè clar, si baixes els preus saps que una mica més en vendràs.
O no. Jo crec que no és que vendran més, és que si no caurà molt. M'explico, és a dir...
Sí, si baixessin preus Apple no vendria més iPhones.
Jo crec que han arribat a un punt on o alguna cosa molt bèstia ha d'anar... associada a l'iPhone o no té... És que no,
per tant, no baixaran.
No hi ha
doncs.
Cap argument perquè la gent canviï d'iPhones.
Una cosa, jo el que volia comentar és que, fent de cas, em vaig donar de prova l'Apple Music. Mm-hmm. Perquè també tinc el compte estudiant i, o de estudiant barra professor i puc,
sí,
puc tindre 4,99.
Tenim comptes de professors.
Vale? I jo ho tinc barat, de manera que encara estic pagant, estic amb la versió de prova. Està molt ben implementat.
Sí.
O sigui, el que està molt ben implementat és la, jo que tenia una llibreria de música.
Saps, no? Que pots exportar de Spotify a Apple Music a,
bueno,
través
de iTunes.
Jo no
tinc res a Spotify, però jo el que tenia era la meva llista d'iTunes i d'allò, i tenia la meva llista d'iTunes i les meves playlists i coses que havia comprat i coses que jo tenia, doncs, que tenia repejades de CDs que tenia comprats i coses. Mm. Escolta, dona una continuïtat i t'ho integra molt bé, ho afegeix, o sigui, bàsicament tu busques per Apple Music i pots afegir-te una cosa com si tu l'haguessis comprat. Mm. I llavors puc continuar amb el model que jo tenia, però jo vull tindre, no vull, sí, música que jo no conec, a mi m'agrada la meva música, la que a mi m'agrada, jo puc descobrir, a vegades busco tens aquest, busques un artista i et suggereix les llistes. Això,
que
estan
que,
molt ben trobades.
Sí, el que passa és que continua amb les llistes, diguéssim, obertes, amb les que pues, a vegades a mi em passa, vaig al gimnàs i no tinc, en aquell moment vull canviar de música i quan miro les llistes, hòstia puta, totes les llistes de música espanyola que no m'interessen en absolut.
No, però aquestes, jo el que faig és que busco artistes o gent que a mi m'agrada, però per exemple,
no,
gent
però
que jo tenia...
em geolocalitza i es pensa que a mi allò m'agrada.
Ah, no, però tu no vas
no m'agrada.
No, però jo entro per la cerca, però directament si que... Apple Music no entres, tu has d'entrar cercant, has de cercar, no dir recomienda-me
si,
algo. No,
si tu cerques algo i a partir d'aquí crees una emissora de ràdio o crees una d'això, aleshores perfecte, perquè els suggeriments són
exacte
bons.
No, però molt, perquè jo havia buscat, jo tenia doncs, coses que jo havia tingut en vinil, que havia tingut en vinil i que aquests vinils no els havia tornat a comprar i que aquesta música la vull tenir a la biblioteca. I buscar aquests artistes i veure allò, és que la llista que...
No tenen a Pink Floyd.
I tant que tenen Pink Floyd.
El Wish You Were Here?
Collons,
en el vaig estar
buscant, una cosa,
i se'm saltava,
és que
les
si,
llàgrimes.
Si, és que la música que tu tinguis en local, que collons, això es diu iTunes Match, te la puja com si l'haguessis comprat.
Mira, afegit recentment, l'últim disc afegit, Wish You Were Here.
Tu i jo som de la mateixa generació.
Som de la mateixa...
som de la generació X.
No, però molt interessant, la quan tu busques, la, per exemple, en Pink Floyd, la llista de cançons que ell et recomana com els essencials, i jo sóc molt fan de Pink Floyd i he anat als concerts de Pink Floyd i això, hòstia, el clava. L'altre dia estava, o sigui, buscant música que són grups que jo conec i que més o menys em conec tota la discografia i les seleccions que fas, dius, ostres, s'assembla molt a la selecció que jo faria, potser alguna cançó concreta perquè hi ha alguna raresa que a mi, però realment dius, ostres, estan molt ben curades, m'agrada. I en canvi, a mi és que a Spotify jo té un problema, jo era usuari dels primers usuaris de Spotify i no tenia la versió de pagament i estava un dia treballant i em van fotre un anunci amb l'Enrique Iglesias.
No, ja, això és un trauma.
Vaig desinstal·lar tota l'Spotify i no me'n recordo el password i no hi penso
tornar.
Això no m'ho fas.
No.
O sigui, és que una cosa que te'l fiquin recomanat. Una altra cosa és que tu estàs treballant i volta dius, m'estan fotent una cançó a l'Enrique Iglesias sencera, fills de puta, i molt
fatal,
enfadat.
Fatal.
No es fa això?
No. Anem a la comunitat. Va.
No. Bisbal, Iglesias... No, per favor.
Indignació total. Per favor.
Moment que està al Dropbox.
Està al Dropbox.
Toni Gimeno, sí. For you.
Està a la nostra comunitat a Telegram. Segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat.
Això s'ha de tornar a afegir a mà perquè no s'ha gravat. Algú passa,
Un canal l'ha saltat. No,
sí.
Hi havia
aquí algú passa perquè no s'està sentint bé.
Un cablet.
En qualsevol cas, la falca ha estat refeta.
Els gremlins.
Sí, la falca ha estat refeta i no era un segon, com no sé qui deia, eren 3 segons, però només moure...
Amb aquests 3 segons canvia totalment el vibe, home. Has de deixar que la gent ejaculi i llavors ja pots ficar la senyora pedint coses.
El que m'ha costat trobar el màster de les falques, però bueno, estava...
Backups.
Amazon S3, o sigui,
un home endreçat.
Bueno, doncs això, estem en fase, diguéssim, estem en temps de comunitat, diverses coses, agrair-vos a tots que durant aquest Reis i Nadal hàgiu tirat d'Amazon, dels afiliats, ens ha anat bé. Ja sabeu que novembre, desembre són els mesos.
Això fer la carta als Reis a Mossega,
home,
la poma,
han arribat coses noves gràcies a vosaltres. Han arribat dos auriculars que seran quatre nous, AKGs, són xulos.
AKGs.
Un splitter pels auriculars i, molt important, nous pitxitins.
Els pitxitins.
No els he olorat encara, però...
Bueno,
fan olor...
A braga gastada.
Fan olor de xino.
No, sí, no. Sí.
Fan olor de xino, no?
No, però és que no, és raro, perquè normalment les components electròniques sempre hi ha com aquells espais que fiquen per treure l'estàtica. Aquest ni li hem fotut.
Ja,
directament. Aquí tens una bossa de plàstic, com si fos...
Una cosa,
com
algun
si
dia,
les carxofes
algun
del
dia Mossega la Poma podien comprar l'espelma aquell d'olor a Mac Nuevo, que fa molts anys...
Hi ha una espelma d'olor a Mac Nuevo?
Fa molt temps que hi és i mai l'he comprat i algun dia l'haurien de comprar.
Ambientador amb olor de Mac Nuevo pel cotxe hauria de ser molt bo, eh?
Deixeu-me dir una cosa, per totes maneres, que molt bé, que lo de, ens va genial i en aquests dos mesos paguem tot i fins i tot doncs, estem fent ara pla renove de coses que calia renovar. Però ens és molt important, molt, perquè ens dona la seguretat a llarg termini.
Els Patreons. Són els que estimem més.
Sí. Tothom que ha estat a Patreon es continua mantenint i això hem d'agrair a tothom que ha fet l'esforç i ha renovat l'esforç després del primer any de Patreon, ¿vale? Però ara sí que des d'aquí llenço una crida a aquells que encara no hagiu fet, encara que sigui molt poca quantitat, perquè una mica va sumant.
S'omple el pica.
Sí. Aquells de vosaltres que pugueu, comprometeu-vos a $1 al mes o $2
al
mes.
És convidar-nos un cafè, eh?
Exacte, cada mes, eh? I això ja ens dona la seguretat de tenir uns ingressos regulars. No són molts, però són regulars.
Hi ha una cosa que volia comentar del Patreon, perquè es veu que un dels Patreons que jo dono, però jo també estic en algun Patreon.
Jo també dono Patreon. Un dels Patreons que jo dono... A Cienciés els hi dono $5.
Un dels Patreons que dono doncs és en el Sam Harris. Ell, però no li faig en el Patreon, sinó que li faig directament en el seu... Ell té la seva plataforma i ho fas a través de PayPal.
Directament en
ell
PayPal.
Ell s'ho gestionat ell per PayPal i tu...
Això ho hauríem de mirar, perquè jo crec que ens sortiria millor fer-ho directament per PayPal.
Però que és un botó de donació a la web.
Ell ha marxat... Sí, té un botó de donació.
Ell ha marxat de Patreon perquè tenia problemes.
Llavors, es veu que ha desactivat el compte algunes persones perquè no li va agradar el que deien. Hi va haver un senyor que va fer algun acudit que no li va agradar, imagina, com si nosaltres no diguéssim mai cap estiesa, no? Però es veu que això va tindre una miqueta de rellevància i els senyors de Patreon li van desactivar el compte sense possibilitat d'apel·lació.
Però era un podcast.
Era un podcaster. Ah. Era un podcaster youtuber, que tenia el seu Patreon i tal, i el van fotre fora de la plataforma, però allò, sense avisar, catacrac, fora. Amb la qual cosa, clar, el problema és tant que la llista dels teus Patreons és de Patreon. I llavors aquí hi ha un problema. Llavors, clar, una de les coses més bones de poder fer un podcast o poder fer un canal de YouTube i tot aquest tipus de coses és que tu dius el que vols i ningú et pot fer callar. Tu tens la teva audiència i tu et comuniques amb la teva audiència. Si a l'audiència no li agrada el que tu dius, l'audiència se'n va, però no hi ha un intermediari.
A YouTube no pots dir el que vols,
A YouTube no, exacte, a YouTube no pots dir el que vols, perquè el que passa en aquest cas...
És que YouTube, la plataforma no és teva, és la diferència amb nosaltres.
És que jo aquí predic... aquí faig prediccions, ja sabeu, aquí
tenen molt fermes, bola de cristal.
Bola de vidre. O sigui, YouTube, hi haurà un moment en el futur no molt llunyà quan els costos d'hostatjament de vídeo baixin, els costos d'hostatjar coses a la web baixin,
i el transfer out.
I el transfer out comencin a ser més assequibles, on molts youtubers diran, a cagar,
perquè
hostatjar
vídeo,
web.
Perdona, és que el hosting, o sigui, el deixar vídeo a S3 ja és barat.
Exacte.
És molt barat, perquè a més és moltes modalitats. El problema no és tant això, sinó que
el
vídeo, l'ample de banda és gros i la sortida la pagues. I nosaltres, quan vam tenir...
I a més, YouTube et dona el tema aquest de que et dona el contingut en funció de l'amplada de banda que tu tens, el dispositiu, i una sèrie de coses resoltes.
Però YouTube té un altre avantatge pels youtubers, i és que et gestiona la publicitat, et posa la publicitat.
Sí, tu poses monetització i ja està.
Bueno, però cada vegada està més complicat. Però,
sí, sí, sí.
Però el tema és... Jo crec que serà viable tard o d'hora, o sigui, així és com ho ha sigut amb el podcasting, doncs que ja fa anys que tu pots pagar com a podcast el teu transfer.
Hi ha gent que jo crec que de manera equivocada confia en serveis de tercers per deixar els seus àudios i tot el rotllo, i no. Per cert,
perquè és que els teus seguidors són teus, no són
sí,
de...
Per cert, els de Podpress, els de Podbean, es diuen com es diuen els del plugin aquest que fem servir nosaltres.
PowerPress.
Els de
Blueberry.
Blueberry. Ens van donar 3 mesos gratis per provar el rotllo de les estadístiques. Bueno, també del tema de hosting, que nosaltres no hem fet servir mai.
Sí.
I no van passar 20 dies i ens van cobrar el mes.
¿Tú van a cobrar?
Sí, y vaig a escribir, els vaig dir, ¿pero qué estás haciendo, loco? Que m'has dado 3 meses gratis y a los 20 días me estás cobrando. Ya te estás yendo de aquí ahora mismo. Y sí, van tornat, però a sobre amb una certa xuleria.
I com vas posar aquest accent en el...
Perquè, mira... Perquè, com si, jo tinc un amic que està a Carolina del Nord.
A Carolina del Nord?
Jo vaig dir, escolta'm, digue-m'ho amb accent de Carolina del Nord.
I vas posar amb accent.
Tu vols taxar o...
Per cert, Marc, Apple et cobrarà l'Apple Music, si no dius que no.
Ah, no, m'hi quedo. O sigui, el producte m'agrada.
4,99 en preu d'estudiant.
Sí, sí, no, normalment sempre estava comprant un o dos discos al mes, amb el qual em surt barat, perquè estava... Jo sempre he comprat música.
Vale. Doncs l'última cosa que des de la secció de contacte us volien dir és que a part de l'Apple Music i per iTunes també us podeu subscriure a Mossega la Poma des de Spotify.
Des de Scrotify.
Sí, busqueu Mossega la Poma tot junt.
Surt dels collons.
Exacte. Doncs poca broma, ja hi ha 55 seguidors subscrits.
No, està bé.
Jo sóc un d'ells.
Hi ha un que, o sigui, hi ha més gent que escolta, però subscrit 55, que déu-n'hi-do, perquè fa molt poc que estem a Spotify i està bé. Doncs això, ja està. Si voleu, passem a la segona part
de les propostes.
No, de propostes no. Tenim el tema aquest de Google.
El tema de Google,
vale.
És molt important. No, a veure, el tema de Google, o sigui...
Deixa'm explicar un moment.
Explica-ho tu.
A veure, un moment. Jo explico el que ha passat i després vosaltres ja feu les reflexions que toqui. Google ha rebut l'autorització per actuar com una fintech. Fintech, vale? I ho ha obtingut a on? A Lituània.
A Lituània.
Per extensió, pot operar a tota la Unió Europea.
Clar.
De fet, això ja ho feia Facebook, ja ho tenia Facebook, amb la part bancària de Facebook i Amazon, òbviament. Facebook, si no recordo malament, a Irlanda i Amazon a Luxemburg.
Bueno, mentre Rússia no envaeixi Lituània.
Exacte.
Això, sí. Que està...
Què li permet a Google actuar com una fintech? Li permet emetre diner electrònic, manegar moneders electrònics, efectuar transaccions de pagament, fer remeses internacionals, poca broma, eh?
Què és una remesa internacional?
Poder fer una llista de factures i d'ordres de pagament internacionals. Per tant, tu com a empresa pots actuar a través de Google, saps? Serveis de dipòsit i retirades d'efectiu i transferències de dèbit directe i crèdit. Sí. Què no pot fer Google?
Exacte, al final dic, què no pot fer?
Només dues coses que fan els bancs.
Regalar vaixelles.
Exacte. I Samsungs. No.
I iPhones.
Hi ha dues coses que no pot fer Google, però només dues, atenció. Oferir préstecs o hipoteques i crear i operar amb fons d'inversió. Fora d'això, Google pot fer tota la resta dels bancs tradicionals.
O sigui, accions i fons
d'inversió. No, accions no. Operar i fons d'inversió i accions no. I oferir préstecs o hipoteques tampoc.
A veure, els bancs aquí tenen un problema molt gros, perquè fins ara el banc eren les empreses que tenien més informació sobre nosaltres. Si penses, o sigui, cony... Saben a qui pagues, els diners que tens, a on vius, tenen la teva declaració de renda... Tal. De fet, jo estava en una entitat bancària on tenia la hipoteca fins fa un any, però no hi tenia la nòmina, i em van estar com 2 anys tocant-me els collons, trucant-me... Perquè
té la nòmina?
No porto la nòmina, porta'ns la declaració de renda. I em deien que Hisenda els obligava.
No és cert.
Ah, jo els deia, Hisenda ja sap la meva declaració de renta, tu ets tu la que la vols saber i jo no te la vull donar. Tu tens una hipoteca, oi que te la pago? Calles. I li vaig dir així al director de l'oficina, jo et pago la hipoteca, a callar, punt.
Clar, això Google no ho haurà de fer perquè et buscarà el mail o alguna cosa i
però
ja ho sabrà si tot.
Però clar, Google sap moltes...
És la mateixa reflexió que jo feia amb el Deutsche Bank. Tinc la hipoteca al Deutsche Bank, que només tinc això,
Només això.
Abans tenia més coses, però me quité. I quan va sortir l'Apple Pay vaig anar a parlar amb el de l'oficina. El de l'oficina deia, això no passarà mai. Deutsche Bank és molt poderós, no tindrà mai Apple Pay. Ja té Apple Pay a Alemanya.
Sí?
Sí.
Sí, el que passa és que...
Ja no han canviat el tio, perquè vaig entrar l'altre dia a l'oficina
ja
i no
hi
era. Perquè si no li va dir, no passarà mai,
No, però... Tenia raó aquest director, perquè la modalitat inicial de com s'havia plantejat l'Apple Pay era que d'alguna manera Apple el que feia és que paquetitzava els càrrecs a les targetes. Jo t'agafo i et faig un càrrec en la teva targeta. Tu agafes i vas pagant i llavors Apple l'agafa i agrega 4 o 5 coses i llavors et fa un càrrec a la targeta per poder estalviar. I d'aquesta manera la informació de quins càrrecs feia se'ls quedava a Apple. En algun moment en les negociacions canvia, perquè jo amb el meu banc, que no diré el seu nom, però és Bankia, i són uns bandarres, però tinc família a l'oficina i ells em tracten bé, doncs el que passa és que Bankia sap tots els tràmits que jo faig. Quan jo faig un pago amb Apple Pay, immediatament es carrega una
a
una.
Jo tinc el servei d'Apple Pay a través de la targeta Carrefour Pass, perquè el meu banc no permet això i per tant necessito tenir una entitat tercera. Què li passa al meu banc? Que està a cegues. Només veu un càrrec al mes de la Carrefour Pass. Què sap Carrefour Pass? Cada una de les meves transaccions.
Exacte.
I aquesta informació és brutal. Només per aquesta informació els bancs tradicionals haguessin hagut de deixar...
Paga.
Com, que paga, tio, paga, que tens una informació de puta madre del teu client.
En aquí agafes, pots agafar, et fas un Carrefour Press i te'n fas una altra, tens tres targetes i els hi vas ofuscant i repartint la informació.
Exacte.
Qui ho sap tot? Apple. Qui ho sap tot? Google. Perquè sap tota l'altra informació, perquè té el teu correu electrònic, té la seva historial de cerca, sap totes les coses, que sap a on vas, saps per on surts.
No,
en aquest cas és així, llavors Google pot competir molt més contra els bancs en el moment de dissenyar productes, d'oferir productes i com vendre'ls, que no pas els bancs.
Jo estava pensant l'altre dia mirant les meves comptes, no? I jo dic, hòstia, tinc una hipoteca, però amb mala sort, amb un any i mig ja he deixat de pagar la hipoteca, i amb bona sort amb un any, que ja no haig de pagar més hipoteques.
Pim-pam! Gran felicitat, dona molta felicitat.
Sí, ja ho sé. I gestió de fons d'inversió, sí que en tinc, perquè ma mare té uns estalvis, li gestiono altra vegada i fem una altra cosa. Però els fons d'inversió últimament, amb els problemes que hi ha en Amèrica i les caigudes que hi ha a tot arreu, aquest any últim han baixat, han perdut milers i milers de milions. O sigui, és una barbaritat el que perden. Per tenir diners així a pèrdua, millor que estiguis amb una compra a la vista.
Però ara s'ha de comprar, que ara han baixat, cony.
No, això no va així.
Ara el Bitcoin.
No sé com està.
Doncs penso, hòstia puta, aneu-vos tots a cagar. Aneu-vos a cagar tots.
Tinc un matalàs.
Sí, sí. No un matalàs. No, les grans operadores, com seran Apple, com serà Google, Facebook no, perquè Facebook és el mal del terror i és un... Bueno, en fi.
No també és banc, no?
Facebook. Sí, té la mateixa entitat que té
Amazon. Però també és això, al final, és són negocis d'informació.
Amb la baixada d'accions d'Apple que han hagut aquest temps, sabeu qui és la número 1, l'empresa número 1 ara mateix?
Microsoft?
Ho vaig dir en l'últim programa de l'any, vaig dir que quina és l'empresa que havia anat millor aquest 2018.
Amazon.
Correcte. Amazon és la number one.
Però aquest any 2018, por, va haver-hi un temps que Apple era el número 1, va caure Apple, va passar Microsoft i ara després Amazon. Sí, o sigui, estan fluctuant. Bueno, Apple s'ha fotut un hòstia del 30%.
La idea dels bancs tradicionals és que o espavileu, xatos, o us acaba el xollo. Perquè ara estan superprotegits pels governs. Els governs...
Si no parlem dels governs, dels bancs, perquè ens fotrem de mala llet.
Bueno, però és veritat.
No, exacte. Perquè
però
són...
jo... Hòstia, què vols... O sigui, tothom, les grans empreses que tenen molt poder, que no sé quantos. Jo no sé què m'estimo més. Si confiar en un Amazon o en un Apple, o confiar en un puto banc que té a darrere un estat que fa el que li dona la gana i desfà, i després resulta que compra i descompra i...
El que passa és que, evidentment, hi ha entitats que el problema està en que... A part que hi ha una sèrie d'entitats que es rescaten, que treballen malament i després el rescatem...
Sí, però Apple qui la rescata?
Ningú.
Apple ni la rescata ningú.
Ningú.
No, però i Facebook, per molts dolents que siguin les de Facebook,
no
qui els rescata?
Ningú. Quan caiguin, cauran
vale.
A plom.
Pues a la teva entitat, a Bankia, qui l'ha rescatat? Quantes vegades l'han rescatat? No me jodes,
exacte.
Maripili. Pues per això et dic que no sé fins a
i
fins
aquí un punt. I tot això. Però això no treu que, evidentment, que hi ha unes entitats que per la seva naturalesa, doncs, les caixes d'estalvis han desaparegut perquè se les han carregat.
Menys la teva. La meva és una caixa d'estalvis que no se l'han pogut
carregar. Caixa enginyer, segurament.
Correcte.
Vale? És l'única. És l'única que aguanta.
Tenen una informàtica molt moderna, no? M'han dit.
Horrible. Horrible.
Sí, sembla que
però
tenen...
Mira, m'estimo més.
Tenen un àleg.
M'estimo més una informàtica tan denostada com la de caixa d'enginyers que va a rodillo, a patineta, i totes les transaccions van con un sello, que la del Banc de Sabadell, l'entitat subsidiària del Banc de Sabadell, del Banc de Sabadell a Escòcia, vale? Que li van petar i que anava enviant extractes dels clients a clients que no eren. No me joda, Maripili, això sí que és tecnologia puntera.
No me jodes, tu. Maripili, no sé quina tele he estat mirant aquest Nadal, però molt...
Bueno, va.
Estan mirant Art de Madrid o alguna sèrie, sí, així? Sí, sí.
Un incís, el Tomàs té 600 punts ja. O sigui,
avui, sí,
avui. Avui ja té 500 punts.
Avui, i és que tinc que tornar-vos a ficar tot en competició
quan
amb tots.
Quan m'he tret la samarreta rosa en honor al,
sí, sí,
Marc Calier,
vull quins bíceps,
que avui he anat a fer bíceps.
I té el braç així una miqueta.
També he fet estiraments i pilates, una mica.
Està molt bé, està molt bé.
Bueno, anem cap a... Hi ha alguna notícia més? Tu hi has apuntat alguna notícia al guió?
Jo he estat molt out aquest Nadal, però sí, ja vaig apuntar alguna
cosa? Bueno, escolta, que els xinos han aterrat al Dark Side of the Moon.
Ah, sí, sí.
Home, ja, clar que sí.
La cara oculta de la luna.
I ojo, perquè tu aterris una coseta a la Dark Side of the Moon, abans tens que posar un catxirulo en òrbita
que
perquè puguis comunicar amb el Dark Side of the Moon, saps?
Una passada.
No van
fer retransmissió en directe.
No, no.
Sí, però estava en xino i no ho entenia.
Bueno, anem a les propostes, si us sembla, que avui són poquetes i les anem a ventilar ràpid, perquè tenim uns truquis mosseguis que ens ha passat directament en Carles Terlux amb àudio.
Això sí que és una comunitat.
Això sí que és una comunitat.
Les propostes mosseguis són objectes, gadgets, idees, esdeveniments tecnològics, científics o culturals, aplicacions, llibres, sèries de televisió, pel·lícules, tot allò que vulguis compartir. Envia-les a propostes@mossegalapoma.cat.
Miquel Àngel, què nos està passant? Què nos està passant?
No, ara entes què ha passat. Aquestes falques les faig amb l'iPad.
Sí.
I no el tinc en silenci. Llavors, les notificacions, quan arriba una notificació...
Et baixa el volum de la
falca. El volum. Llavors, el que haig de fer és posar-lo en silenci i no hauria de passar.
Bé, anem a les propostes, que enguany seran, aquesta setmana seran ràpides. Hi ha una funda que és molt bona, que és de la casa Catalyst, que són les que fan les fundes aquestes per... Semblen que portis un hammer en lloc d'un...
Catalyst!
Aire. Catalyst, eh? Pues ha fet... Sembla un brontosaurio, aquesta funda. És una funda... i hiperresistent per l'Apple Watch Series 4, que ja està en preventa, vale? I no són molt cares, eh?
És que sembla com aquests rellos així en plan peluco.
És un pelucazo.
Però això és una recomanació d'algú que se l'ha posat.
No, el Dani Gaia, no sé, ell estava super emocionat.
No has de fer bíceps,
no cal.
Que va, tio, si portes 20 quilos a cada
a mi me'n van regalar una, no aquesta, una altra, i l'Apple Watch en funda és molt lleig. Me la vaig treure. Quan es ratlli...
M'estàs dient que vols competir, Marc?
Jo el meu el tinc ratlladíssim,
Però tu per sota, que no es veu.
M'estàs desafiant a una competició.
T'estic desafiant a una competició.
On et guanyaré aquest magnífic premi.
Aquest magnífic premi, sí.
Te'l guanyaré, aquest premi. Allò.
Ja t'he guanyat alguna vegada, o sigui que...
Però jo, em sembla que... Bueno, el Miquel Àngel en guanya a mi més que jo a tu, em sembla.
Sí. És que jo també l'he guanyat bastantes vegades.
És un covarde, no. Sardina i capitán, covarde gallina, capitán de la sardina.
Jo competeixo quan puc guanyar, si no, no competeixo.
No, però es fot aquests objectius objectiu de moviment, 500 punts, collons.
No, bueno,
perquè... 590.
590,
però li dono dues voltes molts dies.
Jo vaig de 900, de 850.
Però jo peso 12 quilos menys que l'any passat. Això no pot dir tothom.
No, això no pot dir tothom.
No.
Però tu ets molt covarde, molt gallina i molt capitán de la sardina.
No, jo només competeixo quan puc guanyar.
Aquesta setmana no puc treballar, no puc anar al gimnàs els 7 dies, però ara passo de competir amb tu.
No. És que si no, quin sentit té?
Bueno, expliquemos-lo claro a l'audiència.
I no, es fot l'objectiu més d'allò.
Això no importa, això no té res a veure. Amb els 600 punts no va en relació al número de calories que tu vols cremar.
I tant, Tomàs, perquè el que passa és que tu et dona un punt per cada punt percentual d'una de les esferes.
Sí. Ah, però jo tinc el màxim de calories.
Si l'esfera vermella està a menys calories, et costa menys calories guanyar un punt.
Sí.
Ah, i aquest que és el jovenet i estan aquí de iaia reumàtica.
Però és que realment ens costa, físicament ens costa diferent que una caloria.
Jo he perdut bastants quilos.
Però no són calories, és moviment.
Però jo he guanyat el doble de volum de bíceps com a mínim. I no t'explico més coses.
I cada dematí...
Jo he guanyat molt volum, també.
Agafa i se un petonet al bíceps cada dematí.
I faig un petonet i un petonet d'aquest de xarrupet, que queda, saps el símbol aquest de xarrup?
Vale. Tu ves fent bíceps i quan te m'acostes ja t'ho diré.
El símbol de xarrup què és?
Un besito de xarrup, aquests que deixen la marca aquí.
Ah, un xupetó. No, això es diu xarrup?
Xarrup, sí, xupito.
És que allà al poble xarrup li diuen un raig de cunyac o el que sigui.
Això, un xarrup.
Vale, vale. Ah, clar, un xupit.
La mítica xarrup ahir.
Dani Gaia, hòstia, estem encara a les propostes i mira com anem desbarrant, A veure, en Dani Gaia ja, hòstia, això va per tu. Peli, Blue Brothers, ja disponible a Netflix.
Com?
Blue Brothers.
Blue Brothers,
sí, sí,
però són els Blues Brothers.
No, Blues Brothers, ha dit disponible a Netflix.
Els Blues Brothers.
Suposo que
seran
aquests.
Jo la tinc, les dues les tinc comprades en DVD, o sigui que...
No, tothom està pensant bé en tu quan fa les propostes, perquè sí, sí, la Redordina ens diu, ei, no us perdeu aquest programa de televisió Forjado a Fuego.
Com? Forjado a Fuego. Sí.
Està en aquesta sèrie per...
Omega,
es diu.
Omega.
Sí, sí.
Omega.
Que és paios fent ganivets i espases.
Jo ja havia... I aquests ja... Bueno, en Jorge Fernández se'n va anar a Ripoll, que hi ha un senyor que munta un taller de forja d'estral vikinga.
Collo.
Em va estar ensenyant les fotografies i...
Per llançar-la.
No és per llançar.
Ah, no és trou.
És una d'estral per... les que duien els vikings.
Vale.
És la... és una... està pixant-se, viu.
Doncs, el mega aquest no és el mega, el servei del gordo, el dot.com aquest de és un canal de tele, el mega.
Sí,
no és el servei
com,
del...
com el d'embarassada.
No és el aquest... de mega upload.
No, és el meu upload.
Que per cert no és seu, allò, ja.
Poca broma, en el que estem super addictes, jo i la meva dona, és el programa de la Marie Kondo. La Marie Kondo, es diu ràpid, tres vegades, sí. És la Marie Kondo, que és una senyoreta japonesa que fa més o menys metro i pam, i que aquesta senyora ha escrit un llibre i té un mètode sobre com endreçar-te la casa.
Sí, famosíssim,
sí. És molt famós.
És una youtuber superfamosa.
Doncs aquesta youtuber superfamosa i tal, que la meva dona ja s'havia llegit
jo tinc molts amics que han canviat els seus patrons de viatge gràcies a com aquesta noia els ha ensenyat a plegar la roba.
A plegar la roba.
Per dintre d'una maleta.
A casa ho fem, poses
els de Sant Francisco, prengueu, que
dretes.
Podeu venir aquí amb una maleta i podeu portar 50.000 coses més.
És impressionant.
Sí, sí, sí. Ara, no queda tot maco i bonic. No, és que tot és com... Tot
queda
aprofita.
Tot xafet. Sí, doncs la Marie Kondo, es veu que té un reality show ara, és com el dels camioneros d'Austràlia o com els del Gas Monkey, però de la Marie Kondo, que se'n va a casa d'uns americans
I...
que tenen... merda i merda. Ui,
les cases nostres són europees.
No, no.
Per molta merda que puguis tenir, només tens 80 metres quadrats.
No,
ara, però si tu tens un
ranxo a Texas,
també
hi ha una família que ve en un apartament de dues habitacions i tal, i n'hi ha una senyora que, a més, aquesta sempre és superguai perquè diu, el primer que els hi fa és agafa tota la teva roba i la fots a sobre del llit. I n'hi ha una... que fot amb un llit de matrimoni, fot una pila que arriba literalment fins al sostre.
Però
i la mateixa Maricondo diu, no havia vist mai una cosa així.
Però jo ho entenc, els americans tenen molta fama de fer aquestes ventes que fan al carrer.
Sí, 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 sí.
Vull dir, això és molt famós.
Però
allà,
clar,
i...
són de comprar merda.
Ah, bueno, igual que venen, compren. També.
Venen merdes, compren merdes i a sobre, clar, hi ha una senyora que diu, no, és que jo quan m'enfado amb el meu marit me'n vaig al mall i compro coses. Hòstia, tu.
Ja, ja.
La teràpia. Llavors és molt xulo, és molt xulo, m'ho estic passant molt bé. I, més que res, hem de tenir alguna cosa que veure mentre no arriba el dia 18 de gener, la tercera temporada del Gran Tour, que estem tots esperant. No, el meu fill gran em diu, papa, quants dies falten pel 18 de gener?
Mare de Déu. Vale,
Jeremy Clarkson, gran ideòleg, gran intel·lectual.
Ja. Anem als truquis mosseguis?
Anem-hi.
Vinga.
Vale, ara hi ha d'anar un àudio, no?, que està per aquí.
Sí. Bueno, li hem de donar les gràcies a en Carles Tarlux perquè ell no ho sabia, però ens va llegir la ment. Com tu avui tenies examen i no estava clar que poguessis estar en el programa...
No, de fet, pensava que gravaríeu més d'hora.
Sí, ell ens va fer arribar uns truquis mosseguis.
Molt bé.
I com no hi eres tu, després ens va passar amb àudio. Vale? I ara anem a carregar-nos literalment els truquis del Carlos Tarlux perquè explicarem coses a sobre del que ell vagi dient. Vale?
Que mentre ell parla, nosaltres el trepitjarem.
No, igual pararem la gravació i així podrem encara fer més mofa.
Vale. Vale,
hola, mosseguis. Com han anat les vacances? Bon any, eh? Espero que els Reis us hagin portat tots els regals que havíeu demanat. Us volia comentar tres trucs relacionats amb la wifi i els dispositius iOS. Un truc que segurament ja coneixeu consisteix en compartir el password d'una xarxa Wi-Fi amb un altre dispositiu iOS sense haver d'escriure la contrasenya. Per fer-ho, cal que els dos dispositius entrin a la configuració Wi-Fi i un cop allà, el dispositiu que no té la contrasenya ha de seleccionar la Wi-Fi de la qual vol obtenir la contrasenya. I en aquell moment, a l'altre aparell, que sí que està registrat en aquella Wi-Fi, li apareixerà una finestra emergent des de sota que diu una cosa semblant a vols compartir el password?
I el truc és que has de dir que sí.
I automàticament el primer se li posa el password i entra a la Wi-Fi. És supercòmode. Amb els iPhones funciona segur. Entre iPad i iPhone o al revés, la veritat és que no ho he provat.
Vale, moment, parem aquí.
No, i funciona amb Mac també.
Pause. Sí. Pause.
Funciona també amb Mac,
això,
amb
iOS i Mac.
Sí, però això té a veure, per aclarir una mica el concepte, eh? Això té a veure amb dues coses. Una, no és només la Wi-Fi, sinó que estiguin amb el mateix Apple ID, que jo crec que això ho has explicat tu en algun
lloc. Sí, no, aquest truc és el de l'amic. Aquest truc no és l'Apple ID.
Ah, no.
No, perquè clar, el teu amic no té la teva Apple ID. Aquí el truc funciona si both tenim el contacte. És a dir, si jo tinc com a contacte tu i tu tens com a contacte a mi.
Vale, aleshores, si jo entro en una Wi-Fi i ja estic registrat i tu estàs com a contacte a mi,
exacte.
Quan tu entres a la Wi-Fi...
Quan jo vaig a posar
però,
el password...
Però quan vas a posar el password, és important que hagi seleccionat la Wi-Fi, perquè a vegades
exacte.
Parlàvem a la
clar,
feina...
Si no, ell com sap que et vols connectar?
Clar,
quan jo selecciono la Wi-Fi, busca si hi ha algun dispositiu a prop, per tant has de tenir el Wi-Fi i el Bluetooth activat. Si algun contacte teu està en la mateixa xarxa
i li
fa una petició a l'altre. De fet, ens va passar a tu i a mi a casa
sí,
teva
sí, sí.
L'últim cop, és a dir, a més això és transparent, l'usuari va posar
abans
el password
que,
i en aquell moment
abans que quedessin 10 minuts per les 12 et comencessis a posar-te a fer
sí.
Reflexions
per això va ser un altre dia.
Bueno, digues.
La setmana que podia, la setmana que no podia,
no,
ja
no competeix. Aquesta ha passat a mi totalment.
És que aquest Nadal m'haguéssiu guanyat mil cops.
La setmana que ve, quan em demanis per competir, saps el que et diré?
Que no.
Que per aquí. Vinga.
Vale, doncs això, has de tenir el contacte recíprocament, tu a mi i jo a tu. Vale? Llavors, en el moment que jo vaig a posar el password, doncs a tu et diu, ei, vols posar-li la contrasenya?
Però la clau és que
llavors, això és un
tenir contactes, eh?
L'has de tenir com a contacte. Això, de fet, és un pedaç, perquè des d'iOS tu no pots veure el password d'un Wi-Fi. I des del Mac, sí.
És una putada, eh?
Sí, no sé per què no ho volen fer. Deuen tenir algun problema.
Ni el de Keychain.
No, és que tu no pots veure el Keychain de Wi-Fi des de l'iPhone. Amb la darrera actualització pots veure el password, però el de la Wi-Fi
el que heu de fer és viure a la muntanya com jo, i el password és 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i ja està.
Llavors et diu, esta Wi-Fi no és segura.
Sí.
Et diu, esta Wi-Fi no és segura. Vale, és la mia.
Bueno, anem al segon truc.
Vale.
El truc és referent a compartir internet entre dispositius. El Pare Noel m'ha portat un iPad nou i el vaig poder provar portant-lo a l'obra per allò d'intentar reduir l'ús del paper i sobretot per no anar tan carregat amb el portàtil i tal. Primer em vaig sorprendre perquè vaig engegar l'iPad i se'm va connectar la Wi-Fi de l'obra directament sense password ni res. Suposo que deu ser perquè uso la mateixa idea d'Apple tant al mòbil com a l'iPad i l'iPhone li devia donar accés sense demanar-m'ho.
Vale. Sí. Bueno, això està pràcticament bé.
I funciona amb el Mac, sí, amb l'iPhone, amb l'iPad.
Sí. Això és el Continuity. No?
I, amb el rellotge. Sí. El Watch també es connecta contra el...
De fet, això és perquè comparteixen a l'iCloud Keychain tots.
Sí.
Llavors, o sigui, que no puguis veure les passwords dels Wi-Fi no vol dir que no
que
les tingui.
Comparteixin,
sí que les té, el que passa que no te les ensenya. No, no sé per què.
És una putada perquè...
Està fet expressament, eh?
Sí,
no sé exactament per què.
Estaria bo saber el motiu, perquè si fos tan prohibitiu, perquè des del Mac sí que ho pots veure, en canvi des de...
Sí, bueno, des del Mac històricament s'ha pogut fer sempre, però... És curiós, no sé, per això hi ha el pedaç aquest de...
Però el Keychain no pots agafar dintre el Keychain i analitzar totes les passwords i demanar i mostrar-les?
Des de l'iPhone, no.
Des del Mac pots veure-les d'això, però des de l'iPhone, no.
No hi ha una aplicació per veure el Keychain?
No.
Però
ell busca i t'ensenya Keychains quan estàs en una pàgina web. No, no t'ensenya
no,
la password.
Només,
no t'ensenya mai
no,
les passwords.
Tu, des de l'iPhone tu només pots veure les passwords d'usuaris d'internet i d'aplicacions, però la de les Wi-Fi no.
Veure-les o no veure-les?
Sí, sí, les pots veure i modificar-les.
No, clar, perquè jo què sé, estàs en un cafè a internet i vols connectar-te no sé on i necessites...
Si un altre la té, no està en els seus contactes, no te la podrà passar perquè no la pots cercar.
Ah, exacte. No, o sigui, jo des d'aquí podria passar-te el meu password d'una web.
A mi sap quin és el que m'agradaria? El truc que si es pogués fer seria collonut? Poder fer un merge, juntar el Keychain amb el 1Password. que totes les coses que érem una banda estiguessin a l'altra i viceversa.
Una sincronització de les
perquè el One Password me l'en puc emportar, és multiplataforma i...
I el Keychain no.
I el Keychain no és...
Anem a l'últim tros que comentava el Carlos Tarlux.
La segona cosa que vaig trobar molt útil és que si vols compartir internet des de l'iPhone a l'iPad, no cal que treguis el mòbil i vagis a configuració per clicar a compartir internet. Ara vas des de l'iPad directament a configuració Wi-Fi i t'apareix l'iPhone com una xarxa LTE disponible. Cliques a sobre i se't connecta sense tocar el mòbil. Suposo que vaig compartir internet un cop des de l'iPhone i des de llavors es reconeixen entre ells. A mi em va molt bé perquè el meu iPad no té 3G i si he de consultar arxius al núvol, accedeixo a través del mòbil sense haver-lo de treure. Vinga, salut.
Gràcies, Carlos.
Salut, bueno, Carles.
No, està... sí, és perquè estàs en l'Apple ID, els teus dispositius...
Sí. No, no trobo... és perquè ho haguessis fet un cop, sinó que és per
l'Apple ID. Jo des de l'iPad o des, de des del Mac també em trobo el meu iPhone i el de la dona.
Sí, que però... tots i això fa Apple molt ID. Que existeix molt.
Sí,
eh?
Però va canviar, perquè o sigui, el fet de que encara que tu no baixis a connectar, a compartir internet des del teu iPhone, t'aparegui, això no és tampoc tan antic. No?
Des d'iOS 8. No. A més me'n recordo perquè em va passar a l'hospital un dia que volia mirar una cosa i dic, hosti, si surt aquí el... des d'iOS 8 és... vale. fa bastant ja.
Passa que hi ha dies que no li dona la gana de funcionar,
has de tenir el Bluetooth activat de fet, tot, us en recordeu aquella, que em sembla que va ser amb l'iOS 11 que hi va haver molt rebombori a internet perquè des del centre de control quan treies el wifi o el Bluetooth realment no s'apagava l'antena. Això ho han fet perquè tot això funcioni. És a dir, tu des del centre de control treus el Bluetooth i no és que s'apagui l'antena Bluetooth, sinó el que fa és que desconnecta els dispositius que tens ara. Però tot això, els AirPods, l'Apple Watch, tot això continua connectat.
I vol dir que està comunicant-se per Bluetooth.
Ah, exacte. Sí, sí, perquè funcioni tot això s'han de comunicar per Bluetooth.
Excepte que li donis el botó modo avió. Aleshores aquí sí que ho talla tot.
Ah, exacte. O treguis el Bluetooth des de l'aplicació de settings.
També. Jo tinc que explicar una cosa. Una vegada vaig anar a Mallorca amb avió.
I no li vas treure el mòdul.
I no vaig treure el mòdul avió.
I no va venir el capità.
L'avió no va explotar.
Ni va venir el capità.
Ni em va renyar la safata. Ni em va vindre la policia. I es va vindre la policia.
Amb quina companyia volaves?
No puc dir perquè si no em renyarien. Però no va caure l'avió ni res, eh?
És que, i no t'han cobrat un extra?
No. A més, el bo és que allò, esclar, quan estàvem volant per sobre de Palma, dic, hosti, si tinc 4G, vaig pujar a tuitejar, ja per lo que queda.
Jo faig el mateix. De fet, intento comunicar-me amb els satèlits espies des dels avions.
Directament. Quan l'Elon Musk, que està posant tots aquests satèl·lits des dels avions, allà tots d'internet a saco, i no hauràs de pagar a l'empresa, és superguai.
Bueno, hem de marxar. Marxem ja a comunicar-vos a tots. Gràcies per l'atenció en aquest programa.
Haig de fer una fe de rates de l'últim truc. Em vaig posar que estava molt content per les vacances i em vaig equivocar de tecla. La tecla que fa que puguis fer... el contrari, és a dir, quan estàs fent CMD tap, per exemple, i vas fent tap, 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 tap per anar cap allà, jo apretava l'alt però és el majúscules. Si apretes el majúscules fa el contrari.
No sé de què està parlant, eh?
Sí, bueno, els oients ho saben.
Els oients segur que ho saben. Bueno, la meitat dels oients que ens estan escoltant ara, sí, per l'altra meitat estan amb l'Android i estan en un altre podcast.
Estan rutejant a l'Android?
Estan rutejant a l'Android.
Sí, que és el que fa tothom.
Sí, sí.
Estan enviant dades a Google.
Exacte.
Abans d'acomiadar-me del tot, deixeu-me que m'acomiadi del Ramon. Ramon, moltes gràcies per la xocolata i de la Marta. Gràcies per haver-nos vingut a veure des de tant.
Ens fa molta il·lusió.
Des de San Francisco, això no passa cada dia. I res, la setmana que ve un avançament que ja us puc dir de la gent que vindrà l'Àlex Hinojo, que ha estat durant 4 anys responsable d'un projecte molt important que és la Amical Wikimedia, és a dir, aquells que gestionaven les dades que hi ha darrere de la Wikipedia, Tela Marinera, ens vindrà a explicar coses importants que han passat per darrere aquests 4 anys a la Wikipedia, Tela, parlarem de fake news i com estan i com els estats i les grans corporacions lluiten contra la llibertat d'expressió i de difusió de la informació lliure. Serà un programa molt interessant. Contarem amb l'Àlex Hinojo i alhora amb la Berta davant.
Ostres, i aquí ja
seràs petarrenat.
Vamos a petar.
Vinga, adéu-siau a tots.
Festival.
Adéu.